La finestra d'Antonio Niebla.
No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Hola, Esteban Dolien. Hola, Gemma. Desde el África, pasando por toda Europa y tornando a San Saloni, tinc pares y mares que no oblido y que me estiman. Visca la vida y también la música que siempre nos salva.
Hola, Antonio, que et veig molt i molt content i molt animat, eh? Hi ha qui diu que tu potser també t'escauria allò de que viva el vino i les mujeres, eh? Pel que vas explicant sempre a cada programa. Però avui, a veure, has començat així, ets molt animat i expliquen què és això de que tens pares des de l'Àfrica per tota Europa fins aquí a Sant Celoni.
Ai, Emma, perquè un és de moltes coses, de països, de l'estranger, d'amics, de molta gent. A mi m'encanta el vi, les flors i molt a més les dones. Estic content, primer, Gemma, de veure't. Una setmana es fa molt llarga, per això repeteixo que no sóc d'aquí ni sóc d'allà. Ja saps que un neix en un país per casualitat i amb el permís de don Antonio Niebla, un antepassat meu, tatarabuelo, no, una mica més abans, el pare del tatarabuelo, un antepassat meu, Gemma, era constructor de catedrals. Sé que milions de cèl·lules en confirma que les persones són fills de molta gent, de països que hem visitat i de la gent que ens visita, d'amors i músiques, de llibres que em fan créixer. Som el resultat de tantes coses casuals que cada dia tot canvia. La veritat és tot. Tot és casual que en qualsevol moment pot sortir un descerebrado i ens canvia la existència o la vida.
Ai, Antonio, no sé per on t'aniràs, però això comença a olorar una mica, diríem, a xamosquina. Ja veurem com acaba això.
D'on acabem tots? Gemma, les coses sempre s'acaben en el cementeri.
És el final.
Los amores, bueno, los amores no, perquè hi ha molta gent que encara continua enamorat d'una persona que està enterrada. Això continua, és curiós perquè l'amor no s'acaba. Però tot acaba en el cementiri, és veritat. Està clar que el nostre funciona, i m'explico, Gemma. Tenim un oient que diu que li agrada molt el programa que hem fet sobre el Jean Leroy. Tenim molts amics de la ràdio, Gemma, i tots interessats per l'art. Avui he passejat tranquil·lament per Sant Celoni i he preguntat per el carrer de Lluís Muntaner. I un senyor me diu que està al costat de la biblioteca. Diu, allà tenim un carrer amb el mateix nom, però no sabia qui era. Altre que diu que deu ser un carrer nou i que no el té present. I la tercera persona que no li sona. Era una dona que li va preguntar i em diu, no em sona de res. I és curiós el poc que coneix la gent al nostre poble. Passegem, mirem els aparadors, les botigues, però les façanes de les cases i els personatges les mirem superficialment. Visquem amb tanta rapidesa que tot adquireix una provisionalitat preocupant. I torna a preguntar, algú coneix a Lluís Muntaner? Sabeu a què es dedicava?
Home, Antonio, segur que tenim molts oients que coneixen qui era Lluís Muntaner, nascut aquí a Sant Celoni, si no vaig malament, el 1905, que és un escultor que ha fet moltes escultures aquí al poble i està representat en molts museus.
Ai, som bastant desagraïts, Gemma. Volem fer un país i ens oblidem massa sovint de la nostra essència, que realment és la nostra cultura. No la cultureta, la cultura, en majúscula. També, Gemma, he tingut la sort de visitar un magasin aquí a Sant Celoni amb més de 300 escultures, pintures i dibuixos de Lluís Muntaner. I m'ha posat una mica triste. M'ha posat una mica triste, Gemma, i he sortit amb molta pena, perquè veig l'esforç de tota una vida, obres d'art molt maques, que porten més de 15 anys condenades en un magasin. Dic condenades perquè una obra d'art neix per ser lliure, per ser mostrada. I l'únic que li dona la categoria de viva són els ulls dels espectadors. Ai, Gemma, només se m'acudeix dir que la qualitat de les escultures i l'aportació de Lluís Muntaner a la cultura i a Sant Celoni mereix com a mínim un museu. I el més aviat possible.
Antonio, jo diria que s'han fet diverses exposicions a la Rectoria Vella, diria que tres amb escultures i pintures de Muntaner.
Tens raó, Gemma, però l'última va ser el centenari de l'artista i ja han passat 10 anys. Però ahir, al veure les obres pràcticament amagades, m'hi ha caigut l'ànima als peus. No acabo d'entendre que a Sant Celoni les persones interessades per la cultura, que són moltes, no reclamin aquest patrimoni excepcional. Fa molts anys, la família va deixar en dipòsit a Sant Celoni part de l'herència amb la idea de fer un museu.
No sabia que tinguéssim tantes obres aquí a Sant Celoni. En les fotos que he vist de Muntaner, té un aspecte de persona com molt afable. I les escultures, evidentment, com les que podem veure aquí al poble, sempre són molt amables i fetes, sembla ser com amb molt carinyo, no?
Ara que dius això del carinyo, sí, el carinyo que no falte. És un artista molt generós i humil, Gemma. Muntaner, que va morir a Barcelona el 1997, a més, tinc una història molt curiosa amb ell. El 1992 vaig anar a Perit a Tenerife un quadre d'Òscar Domínguez, un pintor surrealista molt interessant, contemporani de Picasso. Sí, dona, no me mires així, que és veritat que... De la que deia, de l'escola espanyola de París. Era nascut a Canàries i es va suïcidar a París. Bé, a Tenerife, després d'un sopar molt generós que me van invitar a casa dels propietaris del quadre, la senyora de la casa em va demanar un encàrrec per fer a Olot.
Uf, un encàrrec des de Tenerife a Olot? No seria d'embotits o dels famosos carquinyolis? O té a veure amb algun dels sants aquests que també es fan allà a Olot?
Podia ser de les tres coses, Gemma, perquè li agradava tot aquesta gent. Però té a veure amb els sants, eh? Al Mil Sants. I a Muntaner també. Les col·leccionistes d'art, que vivien en un poble de Tenerife, i la senyora em va ensenyar la biblioteca de la casa. Em va dir, amb l'accent cantarín de Canàries, Antonio, te quiero pedir un favor, mira, pero quiero que me lo cobres, ¿eh? Bueno, ya me dirás, li vas dir jo. Mira, te explico. Yo soy devota de San Antonio, el de los animales, y como es muy milagroso, le pedí un favor hace 4 años y me lo concedió. Y le escribí una promesa y le vas a preguntar yo, ¿y eso lo mandas por correo o lo entregas al cura? No, no. Mira, los ateos como mi marido y tú no entendéis de santo. Escribes la promesa en un papelito, lo enrollas y con la llama del cirio que le pongas al santo lo quemas. Però ha passat temps i no he pogut complir-la.
I et va explicar quin favor va demanar el sant?
Em va dir en molt secret. Primero, quiero que hables con el párroco del pueblo, que sepa que es muy rojillo. Yo ya lo he intentado por medio de terceras personas y no me hace caso. Tú le explicas, pero que no se entere que te envío yo. En un lapso va arribar al marit amb dos copes per nosaltres i per invitar-nos. Y la señora va a cambiar la conversa e invadir riendo. Tú sabes, Antonio, que los canarios y los catalanes estamos muy emperantados. ¿Sabías que el himno Islas Canarias lo compuso un catalán? Yo, ni idea. No. El marido era un alemán guapo y pícaro. Y ella era la propietaria de una empresa de tabacos de Canarias. Y por tradición paterna le encantaba la música, la literatura y la pintura.
Sí, molt bé, Antonio, però m'intriga aquest favor que li va demanar al sant.
Gemma em va posar el disc davant del marit, d'Isla Canària.
hacen despierto soñar. Jardín,
mi bello jardín,
que va siempre en flor,
son tus mujeres la rosa, luz del cielo y del amor.
Me dijo que el Paso Doble Islas Canarias lo compuso en 1935 Josep María Tarrides, que era nascut a Sant Pol de Mar, en 1904. En esta vida, Gemma, tot és un mocador. La gent nos coneixen per tot arreu. La senyora havia conegut el compositor Tarrides a Tenerife, que té un carrer amb el seu nom, i que era de la mateixa generació de Muntaner. Jo, indagant la biografia de Muntaner i per el seu interès que tenia per la música, vaig estar mirant coses i em surt una foto amb el seu amic compositor Tarrides i la culta senyora canària, que era tan creient com supersticiosa, lo sabia i jo no.
I encara existeixen creients que practiquen aquestes peticions?
Sí, clar. Sí, la simbiosi entre la religió catòlica i la superstició era molt freqüent en les generacions de postguerra d'Espanya. I mucho más en Canària. Al marxat, el marit, la senyora, em va tornar a dir: quiero regalar un Sant Antonio a nuestra iglesia. Jo no tenia que pintava allà. I continuó la senyora: una tormenta hundió el techo de la capilla de Sant Antonio i la imagen quedó destrozada. La parroquia no tiene dinero ni para arreglar el techo ni para arreglar las... Yo le ayudé a arreglar el techo y toda la estructura. Y después traté de comprar un santo. Pero los santos que encontré eran muy pequeños y además con un animal diferente.
¿Un animal diferent? Vaja, ja sé que existeixen moltes botigues especialitzades a moltes parts d'Espanya.
Això és el que jo pensava. Es veu que aquel Sant Antonio era un virtuoso de mucho cuidado. Es veu que el mateix sant, Gemma, lo han fet en galls, en gossos, en xais, sempre al costat o sota del braç. La senyora volia regalar un Sant Antoni amb el seu porquet en braç, amb el tardito en braç, me deia. Igual que el trencat per la tormenta. I deia, Sant Antoni m'ajudó a que mi hijo saliera d'un trance y que no te explicaré. Y quiero que me ayudes a conseguir un San Antonio nuevo con más presencia que el roto, que era demasiado pequeño para la capilla.
Ara entenc per què la senyora no trobava el famós Sant Antoni.
Y estaba clar, Gemma, sempre me lío. Yo debía solucionar el problema por la bona client que acabava de trobar. Tinc de confessar, Gemma, que mai he tingut molt bona relació amb els sants. Vaig anar a l'església i explicar al cura que anava en nom d'una bona samaritana que volia mantenir l'anonimat. El cura me miró con cara de incrédulo y dijo: ay, Dios mío, qué preocupación con el San Antonio. Como si no hubieran otros problemas.
I el mossèn et va donar una solució?
El cura no em va dir res, però sabia perfectament qui era la senyora del Sant. Em va portar en una cistella el que quedava del pobre San Antoni. Feia 150 anys que unes monges los havien portat des d'Olot. I el cura va dir, i si no encontramos el Sant Antoni no passa nada. I em va parlar de la llei eclesiàstica que va sortir en aquella època de treure el sant de les esglésies. I va insistir que el sant ja no era necessari. Però el cura no volia tenir en contra a una feligresa que li donava bones limosnes a la parròquia i pensó que devia admetre el sant.
Antonio, quants anys fa d'això?
Ai, dona, crec que això pot ser 30 anys, o 35 anys. I aquí és on entra l'escultor Lluís Muntaner. El cura tenia una foto molt petita que guardava a la sacristia. Van fer una còpia i al tornar a Barcelona directament vas anar al barri gòtic, a les botigues que hi ha per allà, que venien sant, tratant de trobar un Sant Antoni en porquet. No tenien el que jo buscava, però em van dirigir al taller de Muntaner, al carrer Canuda. Muntaner ja estava molt gran, ja no treballava, i em va facilitar l'adreça d'un taller de lot.
I al final així vas trobar l'escultor del Sant Antoni amb el porquet?
Ui, la cosa no va ser tan fàcil. Que... Mai havia pensat que seria tan difícil trobar un sant. M'ha fet una quantitat de volta tremenda. El taller també estava tancat quan vaig arribar a Olot. I preguntant, em van enviar a darrere de la casa de l'escultor, que estava treballant en un hort. I allà vaig trobar un avi, potser de 80 anys, com a mínim. D'entrada em va dir que si era per a l'església o per un ajuntament, no volien perquè ni un ni l'altre pagaven. Però el sapigué que l'encàrrec era d'un particular i que pagarien al comptat, em va dir que sí. Al dia següent, buscant entre muntanyes de figures de guix i paper, tenia un dibuix copiat de Muntaner i que ampliaria a 1,50 m d'alçada, que era el que volia la senyora, i que, a més, afegiria el porquet en braç. Bueno, vaig enviar a la senyora perquè em provés el dibuix i amb el temps que em va dir que estaria, que eren 8 o 10 mesos, que era el que demanava l'escriptor. Va buscar un tronc d'olivera i als 6 mesos, o abans, em va trucar i em va dir que l'escultura ja estava feta. Arribo allà i me trobo l'escultura ja policromada, una mica naïf, del Sant Antoni, que a mi no m'agradava, però amb la clienta sí.
Menys mal, després de tant de temps la senyora devia estar feta una fera, no?
Era una dona bastant capritxosa, amb molt de caràcter i molt persistent, però a mi sempre era molt simpàtica. Hasta me tiraba los tejos. era una mica més gran que jo, però el problema el vas tenir amb la duana, perquè enviar un sant a Canàries era més complicat que enviar-lo a l'estranger. Em demanava un certificat del patrimoni nacional, de que no era antic, factures i pagament d'impostos, i tot això que tenien que afegir, que anava a una església i pagat per una persona anònima, solució. Jo, encara de santo, me vaig fer benefactor de la església i vaig viatjar amb una caixa de fusta de 150 quilos fins a Tenerife i fer la donació oficial amb missa inclosa.
I Lluís Montaner, segons tu, poc conegut aquí a Sant Celoni, va marxar molt jove d'aquí, no? Encara que vivia a Barcelona, la seva família tenia una petita fàbrica d'espardenyes i sovint venia aquí al poble.
Sí, 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 justament jo volia aclarir això, de que Montaner, Lluís Montaner i Montfulleda, que no és jugador del Barça, ni de cap equip de futbol, nascut a Sant Celoni, com tu has explicat molt bé, Gemma, i que el carrer paral·lel a la biblioteca té el seu nom, de molt jove volia ser artista. Montaner va fer art clàssic en acadèmies de Barcelona, després se'n va anar a Roma i a París. Era un escultor figuratiu de prestigi. No era Rodin, però la seva escultura és interessant i poètica. Les seves figures tenen molta gràcia i estan plenes de tendresa i, sobretot, quan s'expressa utilitzant el cos femení.
Les escultures tenen una gràcia i un moviment que semblen que estan vives.
És clar, és que Montaner, Gemma, sent un amor profund per les dones, que és el que li provocava l'inspiració. Li dona a l'escultura sempre molta naturalitat. El sant de Montaner no són espirituals, són personatges carnals, humans. Una part de la seva obra tenen un ritme molt expressiu, sobretot a les escultures femenines, que capta perfectament la dinàmica que traça amb el giro de la figura. Sempre atrau la força exterior a l'interior. Montaner s'expressa molt bé amb el cos de les dones. I és que vosaltres, Gemma, sou claus maternum, sou el principi fi de moltes coses, sou el nucli de la vida. Bueno, Montaner, no sé si lo deia, però segur que lo pensava. I si no, perquè feia les dones tan divertides. És que les dones són meravellosament figuratives. I si no ho deia ell, ho dic jo.
Montaner era un artista molt figuratiu en un moment que tot l'art canviava cap a l'abstracció.
És veritat, Gemma. En un altre moment parlarem de la dictadura de l'abstracció, de la pintura i de l'escultura. Alguns crítics denominen a Montaner com a escultor mediterranista. Penso que no han entès bé la cosa. Penso que li deuen molt a Grècia, el grec, creien en la perfecció. Les escultures eren perfectes. I amb aquesta mania de classificar l'art aquí, inventen adjectius i bategem tot. La realitat, Gemma, és que la cultura grega encara no l'ha digerit. No l'ha digerit prou bé, no. Rodin va entendre bé la matèria i el seu llenguatge. El reste han mirat la matèria per sobre. Tenim escultures gregues que estan vives des de fa 2.000 anys. Estan vives. L'art és intemporal. No té ni temps ni edat. Per això funciona, perquè està viu i neus de nou. Neus de nou en cada mirada de l'espectador. No té ni edat, ni temps, ni porvenir. Com vull jo a la cançó, eh?
Tu creus que les figures gregues no han sigut superades?
Tot està entrelaçat, Gemma. L'art és un procés inacabable, és una continuïtat, és una espiral de la sabidoria de l'home. En l'art no existeix la competició. L'única mida que tenim és la comparativa. I no tenim altra eina de mesurar-lo que la mirada. Montaner lo sabia molt bé. La competència existeix entre els artistes, però no en l'art. Pensa, estimada Gemma, que al finalitzar una obra d'art deixa automàticament de ser de l'artista. L'obra d'art sempre és de l'espectador que la gaudeix.
Pot ser, Antonio, que en general la gent gaudeixi més de l'art figuratiu que de l'abstracte?
L'art, crec que me suena a muy dicho, que l'arte no és un divertimento, te hace pensar. Les imatges o la figuració a vegades ajuda a gaudir de la pintura, però el disfrute de l'arte, Gemma, és un problema de hàbit. L'exercici visual ajuda a veure la qualitat. La gent del poble diferencia molt bé l'abstracció de la figuració. Simplement diuen, l'arte és allò que es veu, el que és. Aquell, l'arte és exactament el que se ve. L'arte és que se ve el que es diuen. Exactament això és una mirada per sobre i altra cosa és veure-la en majúscula. L'obra d'art de Muntaner és figurativa. Repeteixo que l'experiència, inexperiència visual és molt atrevida i permet arribar a veure solo l'aparència de les obres. Però arribar a l'ànima requerida necessita una lectura més profunda que va llegant de mica en mica.
L'obra pública més gran de Muntaner aquí a Sant Celoni és el sant que tenim a la façana de l'església, no? Sant Martí.
Cert, m'agrada més l'altre Sant Martí, l'escultura, que és una escultura d'alabastre que està a l'altar de l'església. El Sant Martí que existeix a la porta no me'n sembla la millor escultura de l'autor. Es veu quan treballa el tegent en sobre amb ell i quan la mà d'un altre treballa sobre una obra d'art, es nota, és com una grafia que la gent normal no detecta, no? La grafologia, té una grafologia, una manera de donar els cops, de treballar la matèria o de depositar la pintura, que sempre és diferent en cada persona. En l'escultura aquí a l'església, a mi no em sembla que és la millor de l'autor, per això ho dic, però està molt ben realitzada. També aconsello que mireu amb calma, això li dic a la Sorgent, mireu amb calma la façana esgrafiada. És realment interessant. Una tarda vas tenir la sort de sentir en Josep Maria Abril, que tothom coneix aquí al poble, a Sant Celoni, per Pepus. És el tècnic de l'Ajuntament d'Art, el tècnic d'art de l'Ajuntament, que explica molt bé l'arquitectura i l'art de l'Església, per dintre i per fora. I vull ressaltar l'afecte que demostra per Sant Celoni. Aquí, des de la finestra d'Antoni Niebla, recomanem més visites guiades per conèixer la nostra ciutat, perquè en Pepus lo fa molt i molt bé.
Sí, sí, realment tothom acaba molt content d'aquestes visites guiades que fan Pepus.
És que l'explica amb el cor, l'explica amb el cor i amb tota la sabidoria que té. Chillida deia, hay que mirar lentamente para aprender a ver. Seguro que moltes de les persones que ens escolten n'han gaudit d'una visita turística a Sant Celoni, mereix la pena, perquè en Pepus coneix la ciutat molt bé i l'explica perfectament.
Pel que fa a Muntaner, va col·laborar en la restauració de l'església en moltes parts, també, oi?
Sí, al temple existeixen tres intervencions de Muntaner. Una és la clau de volta de l'àbsid, també que es veu Sant Martí partint la capa amb un pobre, les escultures de la Verge del Pilar i el retaule, les dues talles que de Sant Ramon Nonat i de Sant Francesc de Paula. Crec que és Sant Francesc de Paula, sí, sí.
Abans de sortir de la plaça de l'església, no podem oblidar també que hi ha una escultura dins de l'oficina de la Caixa.
Sí, sincerament, tinc de dir que crec que és la millor escultura de les que tenim a Sant Celoni. És una maternitat plena d'amor, recostada, amb una pau i una harmonia del gest que encanten. Fixa't. Jo, mirant l'escultura, vaig sentir enveja del nen, perquè té el més important que ha de tenir una obra d'art. Té vida, vida. El sentiment que reflexa aquesta senyora amb la inclinació del cap cap al nen, les mans i el peu, està ple de tendresa.
Estic descobrint, amb la teva explicació, Antonio, gestos d'aquesta figura que abans no m'hi havia ni fixat.
Jo també descobreixo cada vegada més coses, Gemma, i ara, Gemma, caminem en direcció a la plaça de l'estació. Està aquí molt a prop. 4 minutets. Allà a la plaça de l'estació existeix una figura que Muntaner dedica a Salomé, la ballarina de la història. Ell deia que la dansa és l'expressió més clara de la plasticitat pura, que l'essència de la dansa és un sentiment humà traduït a l'exterior en gest i ritme. I continua Muntaner. El primer gest social i cultural dels homes va ser la dansa. En aquesta escultura que Muntaner, Gemma, va fer un homenatge a Salomé, amb les mans en moviment d'una bailaora flamenca, els peus, el vestit girat, li dona al moviment una dinàmica molt i molt femenina.
Avui dediquem a Lluís Montaner, l'escultor d'aquí de Sant Celoni, una música per al record. Narciso Yepes interpreta Capricho Árabe del compositor Francisco Tàrrega.
Eduard Chillida va escriure: «Ahora que mis ojos son peores es cuando mejor veo». Lluís Muntaner va escriure en 1926 que tothom hauria de tenir més o menys coneixement d'art, perquè ens ajuda a fluir amb més intensitat la bellesa de les coses. I ho estem intentant, Lluís, ho estem intentant. Com sempre, al meu costat, l'única Gemma Pasqual. Amico Gent, moltes gràcies per tot. Estem a Ràdio Sant Celoni 107.7. Fins a la propera. Thank you.